Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Encetam aquesta jornada en un dia en què es poden arribar a assolir els 37 graus de temperatura a l'interior i nord-est de l'illa de Mallorca. Les menys altes s'esperen, això sí, al llevant de les illes. Recordem que ens trobem de ple en aquesta quarta ja onada de calor que continuarà al Manco fins diumenge. A banda del temps i de la meteorologia, l'actualitat avui se centra en la visita del president Pedro Sánchez a Palma. Compartint tot d'una, les imatges que descrivim pels oients de l'arribada del president al consolat demà. Allà està rebut per la presidenta del govern, Marga Proens, on varen mantenir una reunió que es va allargar durant 45 minuts. Sánchez ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan, a Mallorca. Entre tots els temes a abordar, la gestió aeroportuària, la política migratòria, les càrregues policials de la manifestació de diumenge passat o també la gestió de l'eclipsi de dia 12 d'agost. La conclusió, segons afirmava la presidenta del govern ahir, és que hi ha bona predisposició per part del cap de l'executiu, però poques novetats, ho escoltam.
Com és habitual, avui sortim sense avanços i sense novetats. És vera, com dic, que ha manifestat la seva predisposició en el conveni ferroviari i en el conveni de carreteres i també per la renovació del règim fiscal.
I en acabar l'encontre, Pedro Sánchez es va traslladar fins al Palau de l'Almudaina, on va ser rebut per el rei Felip VI. Tots dos van abordar la situació dels incendis de la península. Tot d'una abordarem aquestes qüestions, el contingut de les dues reunions a través de la nostra tertúlia d'actualitat, just un dia després d'assabentar-nos d'algunes novetats relacionades amb el cas de la dona del president del govern. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Novetat respecte del seu cas en concret i amb un vincle balear. Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha fitxat l'advocat mallorquí Jaime Campaner. Ell serà qui la defensi la causa on l'acusen de tràfic d'influències i de malversació. Entre altres judicis, el misser ha participat, recordem, en el cas Nos i en el de l'expresident Pujol. I també destacam una nova operació contra la droga a Menorca. Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes han actuat en diversos punts de l'illa de manera simultània des de primera hora del dematí d'ahir. S'han efectuat diversos escorts colls domiciliaris i el balanç va ser de 9 persones detengudes. L'operació és ara mateix sota secret i no n'han transcendit més detalls.
Avui és notícia també la condemna per agressió sexual de l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima, un auxiliar d'infermeria, amb 25.000 euros.
Els fets van succeir l'abril de 2024. La sentència considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec i va mostrar els seus genitals a la dona a qui va, a més, tocar un pit. Una sentència que també ordena l'Ipsalut a indemnitzar la sanitària, i avui en parlarem d'aquest cas amb en Pere Quecles, advocat encarregat de la defensa de l'acusat.
Avui és dia 30 de juliol, un dia per recordar. Tal dia com avui, però del 2009, els guàrdies civils Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada moriren a Palma Nova, en el que va ser el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a l'estat espanyol. Com dèiem, avui fa 17 anys, i com cada 30 de juliol es fa un acte homenatge a Calvià. Ha començat just fa 8 minuts, a les 9 del matí, amb les principals autoritats polítiques i els familiars de les víctimes. Avui s'inaugura també una escultura de l'artista José Carlos Terroba Bello. Es tracta d'un tricorni de ferro damunt un marbre blanc ubicat al carrer de Diego Salvà, on recordem, va ser on es va produir aquest atemptat. Després també ho abordarem al final de la nostra tertúlia, però ara són les 9 i 9 minuts, com sempre, i de manera habitual. És el moment de la reflexió de la nostra frase del dia.
La frase d'avui és de l'empresari nord-americà Henry Ford, que un dia va dir que el fracàs és una gran oportunitat per tornar a començar amb més intel·ligència.
Pots sorprendre amb allò del que parla tothom avui?
Idò, avui tothom parla de que Georgina, Cristiano Ronaldo i tota la seva trup ja són per Mallorca. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez ja són a Mallorca per passar uns dies de vacances. La parella ha arribat en el seu jet privat i una vegada més han triat les Balears com a destinació d'estiu. Tot d'una amb arribar, varen anar al seu iot, del qual ara mostrem imatges. Han de dir que no són ses d'enguanya, són imatges de recurs. Aquest iot és de Cristiano Ronaldo i també han tingut qualque vegada una vila de luxe, també per si tenien mal de mà poder tocar terra ferma. No és la primera vegada que Ronaldo i Georgina trien Mallorca per desconnectar. En els darrers anys s'han convertit en visitants habituals, combinant dies de descans en sortides per mar i estades a algunes de les propietats més exclusives de l'illa. La seva arribada, com és habitual, ha despertat molta expectació entre els curiosos i aficionats que eren en aquest moment a l'aeroport, tot i que la parella intenta mantenir un perfil discret durant les vacances. Mallorca i les Balears en general continuen sent un estiu més un dels grans punts de trobada de cares conegudes des de l'esport i del món de l'espectacle, en la presència ja de diverses celebrities que han triat l'illa per gaudir del Mediterrani. No sé qui creus que pot faltar, Marta Guerau, per arribar, ho dic perquè tenim un vaixell ancorat per Mallorca que està ple del bo i millor de tot Hollywood.
No, que no falta ningú, perquè tenim, per una banda, Ronaldo i Georgina, però just hem llegit aquest matí que teníem un altre vaixell que es diu el Rising Sun, que és igual que aquest, no sé si més gros o...
Un iot per l'estil... Un lleutet de protecció oficial seria el concepte.
100 metres crec que té, o sigui que ni més ni manco.
És com una ciutat flotant, allò.
Pràcticament, i tot apunta que podrien també estar navegant Pedro Pascal, Jennifer Aniston...
Courtney Cox.
Courtney Cox, amigues de Friends, recordes, de l'època de Friends. O sigui que demà, per cert, ve el nostre company Julián Aguirre, o sigui que mos podrà fer un bon repàs de totes les celebrities que tenim per les illes.
Si ve el mestre Aguirre, ell ja mos dirà qui passeig i qui no per Balears, que any rere any... revalida el fet de ser una de les destinacions de celebrities internacionals. Jo només tenc un emperò. I és que penso que aquestes celebrities, jo entenc que estan de vacances. Però què els hi costa passar per l'estudi 1 d'Iberta Ràdio a saludar-nos? Ara t'ho imagina't.
La
Jennifer Aniston i la Courtney Cox.
Tu saps que
què els hi costa venir en sa barca, amb un dingui, fins a Can Pere Antoni, i travessen un carrer i venen aquí i diuen hello, we are here.
Home.
No serien nosaltres feliços de poder entrevistar a na Mònica i a na Rachel de Friends.
Tu imagina't quina exclusiva. Que se va a Montsona, exactament, perquè en Jaume Noguera m'ha explicat com se fa la recerca d'un iot en concret. Quan tu tens el nom del iot...
A mi això fa un pot de por.
Sí, no ho direm, exactament, però sí que és un lloc de la Serra de Tramuntana. Està navegant per un lloc en concret de la Serra de Tramuntana.
Llavors, Cristiano Ronaldo, que és el tema d'avui, perquè, clar, se mos solapen els temes. Clar, volíem parlar de Cristiano Ronaldo, però ja hem anat...
Exactament, perquè
a sa darrera hora.
Tu pensa que ja demà parlarem d'operació sortida. És divendres, darrer dia del mes, o sigui que els famosos, les celebrities, també se'n van de vacances. Hi ha moltíssima gent que ja ha començat a arribar, moltíssima gent que en va, i els famosos no són una excepció.
I famosos discrets, amb barquetes petites...
Exactament, com aquesta, que veiem a pantalla.
Zero maletes... És a dir, encara me fa gràcia això de... Intenten passar desapercebuts, però clar, duen aquest seguici de gent entre fills... que clar, en Cristiano Ronaldo en té un parell. Llavors, tot el que serien és que ens acompanyen per tenir cura d'aquests nins, més totes les maletes, perquè tant ell com ella, perquè aquí són un poc, com deien, com ensenyen a mi a història EGB, són un poc com Isabel i Fernando, tanto monta, monta tanto, perquè tots dos tot el dia fan vídeos i mai repeteixen outfit. Això també s'ha de notar quan passeges.
Quin estrès, de totes maneres, però no són gens
estrès poc,
discrets.
Te dic una cosa, estrès poc quan te fan ses maletes i tens jet privat. Que no has de passar gairebé ni per sa duana.
I tu no creus que és un poc estantís, tanta opulència i demostrar-la de forma tan directa?
Sí,
és
com la casa que ha mostrat ell, que s'ha de dir, mostraven que tenien casa nova. De fet, hi havia hagut un rumor que deien que se casaven dia 1 d'agost. Te'n recordes que ell va mostrar aquella pedreta petita?
Petiteta.
Aquell anellet que li varen regalar, El Anillo Pa' Cuando, que cantaven a Jennifer López. Hi havia un rumor que deia que se casaven dia 1 d'agost a la Quinta de Regaleira, a Sintra, que jo he anat, que per cert és una casa preciosa, que si qualque dia has de fer ses noces d'argent, ara que s'estira tant que set celebrities borroqueseu, com a Susana Griso, troc que la Quinta de Regaleira seria meravellós, però ja ho han desmentit. Se casaran, però encara no han volgut confirmar ni com, ni quan, ni on.
Idò, és part dels temes que
abordarem.
Exactament, investigarem. Recordem que demà tenim el nostre periodista Julián Aguirre i podrem fer el seguiment de totes aquestes celebrities, perquè sí que és veritat que ha estat un estiu molt calent referent a visites i només està començant perquè queda tot el mes d'agost per
Estimada,
davant.
Calent de visites i calent de temperatura, perquè...
Això sí, quarta onada de calor.
Avui de matí, quan t'he vengut cap aquí, se nota que ha tornat a pujar totes.
Ho hem comentat abans. Avui, ja ahir va quedar per inaugurar aquesta quarta onada de calor i el manco se l'allargarà fins diumenge, o sigui que tenim calor per estona. Amb la bona companyia de tot l'equip que fa possible aquest programa, Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz i Francesc Mateu a la producció, començam aquest dijous.
El dia, amb Marta Grau.
Comença la nostra tertúlia, com sempre en aquestes hores. Són les 9 i 16 minuts, si just vos incorporeu en aquest moment. Això és El dia, el programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió, amb el repàs a l'actualitat. Aquí, als estudis, els periodistes. Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
I en Porcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I l'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
L'actualitat, si ho heu pogut seguir, que imaginin que sí, sobretot els periodistes se centren en la visita del president Pedro Sánchez a Palma. Primer, per una banda, la reunió al consolat demà, la presidenta del govern, Marga Proens, després amb el rei Felip VI. Hem escoltat abans un fragment on Marga Proens deia que sí que havia notat certa predisposició, ganes d'escoltar, però que finalment la conclusió és que no hi ha cap tipus de novetat. Sánchez ha demanat a la Comissió Europea que el nou centre de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental s'ubiqui a la base aèria de Son Sant Joan, a Mallorca, i entre els temes que han pogut abordar en aquesta reunió que estem compartint just aquí a pantalla i que descrivim pels oients ha estat gestió aeroportuària per una banda, política migratòria i, per descomptat, també les càrregues policials de la manifestació del passat diumenge o fins i tot la gestió de l'eclipsi del dia 12 d'agost. Comença per tu, Guillem, respecte a les conclusions que deia la presidenta del govern. Sí, bona predisposició, però després novetats poques.
Bé, la bona predisposició és cada any. No canvia res perquè escoltar és molt fàcil, després quan toca fer sempre és més complicat. Però és vera que ja la darrera reunió, probablement abans de les pròximes eleccions, que jo crec que seran les pròximes eleccions tant aquí a Balears com a Espanya, que jo crec que més o manco poden coincidir, no sé si els mateixos mesos, però més o manco. I després, una cosa que m'ha sorprendent molt ahir, perquè me va tocar cobrir la roda de premsa després del despatx amb el rei, m'ha sorprendent molt la defensa tancada que va fer d'Alfonso Rodríguez, del delegat del govern, sobretot perquè va ser una defensa molt més tancada i molt més potent, diguéssim, que se que ha fet el PSOE aquí, que en molt de moments ha dubtat. Ell no va dubtar en cap moment, va dir inclús, va anar més enllà, no només va dir que li donava suport i que no tenia cap intenció de cessar-lo, sinó que a més va dir que era un bon gestor, que era una bona persona i que feia molt bona feina i que tenia un currículum i una capacitat de feina molt, molt gran, que això m'ho va sorprendre. Després també m'ho va sorprendre que crec que no se va entrar molt bé exactament de què anava la manifestació de diumenge, perquè va dir, per lo que m'han explicat, va anar principalment d'habitatge. I, bueno, no exactament, saps?
Una manifestació que fins i tot ha sortit en mitjans internacionals.
Exacte, sí. Però, clar, hi ha una part de que sempre hi ha bona predisposició, sobretot quan s'han de reunir però no tancar res, aquí sempre hi ha bona predisposició. I després me va sorprendre també això, de que ell va fer una defensa tancada d'Alfonso Rodríguez i, sobretot, que aquest tema, per exemple, no se va tractar, per lo que tinc entès, en la reunió amb la presidenta, o se va tractar per damunt. Que jo crec que hauria estat bé que el manco hagués un pronunciament respecte a aquesta qüestió, perquè entenc, jo crec que, supos que en qualsevol moment va sortir aquesta conversa. Espero que després no se compten els detalls moltes vegades, però...
Dos punts interessants. Descriu Guillem, per una banda, la defensa, Alicia, del delegat del govern, per part del president del govern, Pedro Sánchez, aquesta defensa ben ferma, no?, que explicava, i per altra, el poc coneixement respecte a la manifestació.
Sí, és muy triste que el presidente del gobierno de España no conozca los problemas que tenemos en Baleares, sobre todo porque, claro, nos sorprende que AENA, que gestiona el gobierno, pues no haya ningún tipo de límite a la hora y no se deje participar a Baleares. Y la verdad es que tampoco sorprende entonces otras veces que lo hemos visto diciendo que hay que hacer promoción de Baleares para que vengan más turistas. La última vez eran
chinos,
asiáticos.
Chinos.
Claro, entonces, bueno, pues es muy triste que el presidente del gobierno no sea consciente de los problemas que tenemos aquí de saturación turística. Pero bueno, tampoco... Y respecto al delegado del gobierno, yo creo que fue un argumentario que le pasaron. Él se aprendió y, sinceramente, no creo que tampoco conozca mucho al delegado del gobierno.
José Manuel, respecte als arguments dels teus companys, que podries afegir, que te va cridar l'atenció d'aquesta reunió?
Dos coses. Sobre la reunió en sí, pues el dia de la marmota, ¿no? Porque si quitamos un poco lo de la manifestación, pues, y alguna referencia un poco explícita que hizo a la ley de vivienda, pues podríamos haber comentado lo mismo el año pasado.
Trobes a faltar titulars.
Y el anterior, es decir, bueno, sí, escucho, buena actitud. Un poco esto de contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Cuando hablaba de la financiación, el tema de AENA, etcétera. Bueno, más de lo mismo. Sobre lo del delegado del gobierno, pues si abrimos ese melón, yo tengo que decir que estoy absolutamente pasmado de la defensa que ha hecho Pedro Sánchez, de las declaraciones, de lo que ha hecho Alfonso Rodríguez, el delegado del gobierno, y de la postura y de la manera en que se está tratando este tema de los disturbios de la manifestación. Me parece surrealista lo que está ocurriendo. En primer lugar, a mí me gustaría que, además de manifestarse el presidente del gobierno, se manifestara el ministro del Interior. Como mínimo su número dos, que es Aina Calvo, que es una señora que fue delegada al gobierno en Baleares y que está al cargo de las fuerzas de seguridad del Estado. Es alucinante el tratamiento que se está haciendo de este tema por lo siguiente. Dice que las imágenes son lamentables. Claro, todas las imágenes de una carga policial siempre son lamentables, sea proporcionada o no sea proporcionada la carga policial. Ver cómo un agente de la autoridad golpea a una persona nunca es agradable, es lamentable. Si ahí se han producido excesos, tiene que haber una investigación y se tiene que sancionar a los policías que hayan utilizado una fuerza desproporcionada o no hayan cumplido órdenes o hayan actuado fuera de la ley. Poner en cuestión toda la actuación de la policía y no hacer ni una sola mención a que ahí había unos cordones policiales que se saltaron. Esto a lo mejor Pedro Sánchez, si no sabía ni el motivo de la amenazación, tampoco va a saber esto. Pero el delegado del gobierno sí. Yo me gustaría, si me dejas, hacer una breve mención a lo que es el recinto de Sesvoltes, porque seguramente tenemos oyentes en Menorca, en Ibiza o en la Parforana que nunca han estado en Sesvoltes. Sesvoltes, que es el recinto donde terminaba la manifestación, que había 30.000 personas, vamos a decir, no sé, o da igual, 25.000, 35.000, las que fueran. Es un recinto al aire libre, cerrado. Tiene cuatro accesos. Dos rampas, más o menos anchas, por las que en caso de evacuación la gente tendría que correr cuesta arriba. Y tiene dos túneles de aproximadamente... Yo es que voy cada día de paseo con mi perra por la mañana. Tiene dos túneles aproximadamente de 3 metros de anchura, que son una especie de tubos. Es decir, cuando se habla de cuello de botella, no puede haber una expresión más exacta que para definir esos dos túneles. Si se produce una estampida, por el motivo que sea, por un motivo de seguridad, un incendio, cualquier cosa que pueda ocurrir ahí, eso es una auténtica ratonera. Claro, decir que el recinto no estaba lleno porque no se veía lleno desde arriba, eso es como decir que una discoteca no alcanza su aforo hasta que está petada, hasta que está llena de gente, o un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol podría haber gente en los pasillos y muchos más sitios. ¿Qué ocurre? Que en Sesvoltes el aforo es el que se dicta y además es gente que está sentada. Si tenéis alguna duda, vais ahora, que está el Atlantic Film Festival, y veréis las personas que pueden entrar allí a ver una sesión en una película. No son todas las personas que pueden estar, son las personas que se pueden sentar.
Y además,
porque la cuestión no es la gente que entra, es la gente que tú puedes gestionar en un caso de emergencia. Esto es tan evidente, dejadme que os diga, que hasta los organizadores de la manifestación se dieron cuenta. La primera, una persona que yo he criticado aquí, en este estudio, y que en este caso no voy a criticar, todo lo contrario, que es Margalida Ramis. La exportavoz del GOF, que está en la organización y en la plataforma Mainsturismo Mes Vida, se dio cuenta allí del Cristo que había. E intentó solucionarlo, hablando con la policía, para decir por megáfono a la gente que no intentara entrar. Esto lo sé porque me lo ha contado una compañera tuya que estaba a lo de ella, de la que yo tengo la mejor opinión y credibilidad absoluta, que es Nekane Don Blas. Nekane estaba al lado de ella, una periodista de última hora.
Y colaboradora habitual
colaboradora
de
este programa, efectivamente. Uh-huh. Cuando intentan hacer eso, el problema, si veis el vídeo que se ve además, ya es de noche. ¿Qué quiere decir? Que los incidentes y los disturbios ya habían comenzado en la rampa de arriba, porque era de día. Y allí se intentó romper un cordón policial. Yo lo que digo es que cuando la policía te dice que no puedes pasar, tú puedes protestar. Tú puedes gritar, mira, hasta puedes insultar, pero no saltes un cordón policial. Porque la gente que había arriba, los policías que habían arriba, no eran antidisturbios. Los antidisturbios llegaron después. Entonces, pensar que el delegado del gobierno no sepa que para que haya unos disturbios graves en una manifestación de 30.000 personas, no hace falta que haya 1.000 energúmenos, ni 500, ni 100. Con que haya 30 tíos montando el pollo, y lo sabía, eso es explosivo. Lo cual no quiere decir que no haya que investigar a los policías si lo han hecho mal, pero que el delegado del gobierno, que es el responsable de las fuerzas de seguridad, no haga ni una sola mención a esto.
Y además, José
es
Manuel,
absolutamente irresponsable, perdona, y sobre todo cobarde. Perdón, me he extendido mucho.
Sí, además...
Pero es que nadie lo ha dicho todo esto. Además, estoy alucinado.
Es interesante, perdón, porque es un apunte respecto a la organización.
Sí, pero
que
es, que
creo, de base.
Pero es que yo creo que la clave de todo esto está antes. Y aquí está el error inicial. Y es que el viernes la policía ya le advierte al delegado del gobierno. No vemos viable autorizar este final de recorrido en Ses Voltes. No es seguro. Porque además a todo esto que ha dicho José Manuel, claro, si tú te caes, imagínate que allí hay pues gente que corre,
claro.
Que allí hay rocas. O sea, podría haber heridos. Y después de las rocas lo que hay es agua. Imaginaos, allí había familias con niños, que aquello hubiese habido una estampida allí de gente corriendo, pues porque ve que hay disturbios, ¿no? O sea, habría sido muy peligroso y pese a la advertencia que la Policía Nacional le hace al delegado del gobierno, este señor decide seguir adelante. Y a mí, sinceramente, él es el máximo responsable aquí de la Policía Nacional. Que los haya vendido de esta manera para salvarse él, me parece tan feo que todas las palabras que aprendió ayer de él Pedro Sánchez, porque yo estoy convencida de que esto fue un escrito que le pasaron, es que esto supera el desmentido que en este programa le hizo Frontex cuando él dijo que estaba desplegado en Baleares y tuvo que salir el máximo dirigente a desmentirlo.
Le desmintió Aina Calvo también, ¿eh?
Esto, bueno, pero aquí el primero que le desmintió fue Frontex. Cierto. Aquí en directo. Esto lo supera todavía. Yo este señor creo que tendría que haber dimitido automáticamente el lunes porque puso en peligro a las miles de personas que se manifestaron.
Clar, jo crec que aquí hi ha un tema de... ja ens hem acostumat a que les responsabilitats polítiques no s'assumeixin, no? I ja partint d'aquesta base... ja se va autoritzar fer les voltes quan se sabia que no era el millor lloc per fer-ho. És vera que la organització sí que ho volia fer les voltes per unes qüestions...
Error de base.
Però ja la delegació del govern, en el moment en què ho autoritza, això ja està... Ja ens dona la clau de que l'organització pues, no estava ben feta. Després, el dispositiu policial, això, i això ho reconeixen persones que van estar allà, no estava ben fet i no estava ben preparat. Per exemple, hi va haver un cas concret d'un policia que va anar a carregar contra manifestants i un company seu el va haver d'agafar i tirar-lo cap endarrere i li deia, esto no, tira per atrás. Ho dic perquè és vera que les situacions són complicades, gestionar segons quines situacions són complicades, però crec que és un cúmul d'errors que qualcú hauria d'assumir una responsabilitat. Crec que en el final, el que l'hauria d'assumir és el delegat del govern, perquè en el final la responsabilitat màxima és seva. Però jo el que vull dir és que no és només un error del delegat, hi ha més errors. Això s'ho veurà, espera, ens informa que s'ha de fer. Hi havia policies que no varen fer bé la seva feina, i això li pot passar a qualsevol persona que faci feina i en situacions complicades, però la realitat és que, per exemple, quan agredeixes o quan pegues a un fotoperiodista, que a més les imatges són claríssimes, clar, això el que...
I les tenim a pantalla.
Clar, això el que genera és una situació de, per part, per exemple, del meu gremi de periodistes, d'una indefensió, perquè mai saps. També és vera que a vegades t'exposes, però hi ha d'haver una defensa. Però, sobretot, un tema de responsabilitats. No pot ser que no s'assumesquin responsabilitats quan passen qüestions com aquesta. Perquè una manifestació que va ser multitudinària, amb unes reclamacions que molta gent comparteix, a dretes i esquerres...
Però no creus que hi haurà aquestes responsabilitats?
Jo crec que no.
Perquè, primer, hi ha una investigació, i, per una altra banda, que també aprofit per comentar-ho, el Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que se pugui obrir una investigació judicial independent. O sigui, s'estan fent feina per intentar esbrinar...
El cargo polític no va caer en ningú cas.
Però ja no hi ha cargo polític.
Jo parlo d'investigació. Exacte, jo parlo d'investigació paral·lela.
Sí, una investigació habrá, sí, pero no, yo creo que aquí Marlaska... el máximo responsable sí. es el delegado del gobierno, que, insisto, es el que autoriza la manifestación. Y a mí me da mucha pena tener que estar hablando de esto cuando la manifestación fue un éxito, fue pacífica en todo el recorrido y porque se hiciese... una mala previsión y no se escuchase
perdona,
a los que
Alicia,
saben.
Que aquest apunt és superinteressant també, perquè això podria desvirtuar el missatge de la manifestació.
Llevamos toda la semana hablando de esto y no del problema que tenemos, que es la masificación.
Pero Alicia, déjame un matiz, porque todo el foco se pone en los policías que hayan podido actuar mal, que seguramente los hubo, y en el 99,8% de los manifestantes que estaban pacíficamente. Pero a mí me llama mucho la atención. Yo creo que la investigación va a dar sus frutos, entre otras cosas, gracias a la telefonía móvil, ¿eh? Porque hay cantidad de imágenes, hay cantidad de vídeos, hay cantidad de contexto, y seguramente también la policía grabó. Estas cosas también las graba la policía, etcétera. Pero a mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Ahí estamos viendo ahora, por ejemplo, se ven imágenes que yo, francamente... no veo mucha preocupación en ese momento ni por la vivienda ni por la masificación turística. Esta señora está intentando poner un poco de paz. Me refiero a lo siguiente. Cuando una serie de manifestantes gritan a un metro de la cara de un policía fora las fuerzas de ocupación, ese manifestante en ese momento está preocupado por la vivienda, por el exceso de turistas o incluso te diría más, está preocupado cuando se grita eso por la actuación puntual de ese momento de la policía. ¿O está lanzando otro mensaje? Yo creo que está lanzando otro mensaje. Es decir, ese señor seguramente tiene una ideología que cree que la policía no tiene que estar ni en esa manifestación ni en ningún otro sitio. Es decir, es una persona del independentismo radical que existe. Y el independentismo radical en este país, todos lo sabemos, gracias a Dios esto ni es el País Vasco ni es Cataluña, pero tiene manifestaciones violentas. Las ha tenido siempre. Eliminar esta parte... al analizar el contexto de lo que ocurrió, me parece que es informar mal. Es decir, decir que esto fue una manifestación pacífica y que la policía, como era excesivamente pacífica, llega a hablar en tu periódico, en una pieza de información que me he quedado sorprendidísimo, Guillem. Dice que los manifestantes estaban siendo excesivamente pacíficos y que por eso la policía tuvo la intención de reventar a porrazos la manifestación. Esto es absolutamente irresponsable. Esto no se puede decir. Y que el delegado del gobierno, insisto, no salga a defender que la policía, bien o mal, insisto, bien o mal, intentó hacer su trabajo, que era controlar unos controles, unos cordones policiales. Joder, es que dices, pero bueno, ¿dónde estamos? Claro, de Sánchez tampoco me sorprende mucho, porque cuando se produjeron los gravísimos incidentes el año pasado en la Vuelta a España, salió a defender... a los manifestantes que aporrearon y que lanzaron objetos y vallas contra los policías. Y tuvo que salir la primera ministra danesa, socialdemócrata, a defender a la policía española. Entre otras cosas porque un danés había ganado la vuelta, ¿no? Jonas Vingegaard. Pero es que dices, es el mundo al revés.
Respecte a les concentracions de diumenge, comentar-vos que continuen les investigacions, que ara el Col·legi d'Advocats també demana una investigació paral·lela, igual que la que s'està fent, no?, per part de la policia. Ho dèiem abans, ara tot queda enregistrat, els mòbils són una eina molt útil de feina, tant els de la població en general, testimonis, etc., com els mateixos vídeos que ha gravat la policia, així que jo pens que tindrem al manco alguna conclusió de què és el que ha passat en concret. Són les 9:34. Si me permeteu, petita pausa per publicitat a la tele, a la ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón i continuem amb més propostes, tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es Sánchez, don Pedro Sánchez, de los Sánchez Pérez Castejón de toda la vida de Dios. El verdadero delegante del gobierno que ha venido a manifestarse a Mallorca, a recuperar su delegación en la mala hora de su delegado. Manifiéstate, le pedía en aquel verso José Ángel Valente, a la incertidumbre del amor. Una manifestación que, más allá de delegar al ilustre letrado, al mallorquín Jaime Campaner, la defensa de su don más querido, de su doña, se concentraba ayer en un tuya mía en el Consolat, de presidente a presidenta de esta comunidad, la señora Proens. Una reunión a la que no le quedaba más remedio que acudir por imperativo real, como la del letrado, porque el monarca exige la audiencia que merece su presencia. El resultado, el de siempre. Ni avances ni novedades, eso dice el titular. Es repasar los últimos encuentros entre el aquel y el esta y advertir que la presidenta que nos representa a todos solo ha sido recibida una vez en su casa monclovita, o lo que es lo mismo, de las 26.819 horas que se corresponden con los 1.117 días que lleva en el gobierno, la ha atendido, se ha preocupado de nosotros, una y en Madrid o tres aquí a rastras, la friolera del 0,011% de todo ese tiempo. ¿Quién iba a decir que cuando se hablaba de las horas bajas del presidente se referían también a la omisión, al desprecio con el que se aparta a una de las pocas comunidades que aporta? Lo que viene siendo tocar a la puerta del abogado del diablo. Y ya mañana, siempre toc toc. Más. Saca tu loco a pasear. A ver, a la, a ver, a la.
Són les 9:36. Avui també és notícia la condemna per agressió sexual de l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima, un auxiliar d'infermeria, amb 25.000 euros. Una sentència que considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec de superioritat i va mostrar els seus genitals a la dona, qui va, a més, tocar un pit. També ordena l'Ipsalut a indemnitzar a la sanitària, un fet que varen succeir l'abril del 2024. Podem saludar Pere Quecles, que és l'advocat que ha defensat José Luis Suárez. Pere, bon dia.
Bon dia, Marta. No he defensat en José Luis Suárez. Jo soc l'advocat de la víctima.
Disculpe l'error. L'advocat de la víctima, de l'auxiliar d'infermeria. Exactament.
Correcte. Bon dia, Marta.
Pere, 25.000 euros és la quantitat que rebrà la víctima, la infermera en concret, per tota una sèrie d'abusos, tota una sèrie de situacions que l'han duit a una indemnització que qualsevol persona podria considerar insuficient.
Bé, sí, se podria considerar insuficient, el que passa que nosaltres ens vam fer ressò d'una jurisprudència bastant recent del tema de la indemnització de dany moral i, bé, vam considerar que era una quantitat adequada en aquest cas per poder indemnitzar la víctima. Ja sabem que un fet d'aquestes característiques, les indemnitzacions sempre se poden considerar insuficients. I també és vera que hi ha molta gent, o una part de la gent que pot sentir aquesta notícia, que pot dir que el tema dels dobbers era el que més interessava a la víctima. No és així. Consideram que el dany moral s'ha d'indemnitzar a una determinada quantia. El dret estableix una sèrie de criteris per calcular aquesta indemnització i varen considerar que en la recent jurisprudència, que també s'ha fet resò la sentència que s'ha dit en el seu moment, era una quantitat adequada en aquest cas.
Però hi ha una qüestió que ningú entén en concret, no? I és que aquesta persona, tu m'ho podràs corregir si no és així, ja tenia algun tipus de precedents a l'hospital, ja sé que no anàs tot sol, que sempre hagués, o sigui, que sempre que entrés un pacient hagués estat acompanyat per un auxiliar d'infermeria, que no entrassin els pacients tots sols. Això és així? Se li demanava ja que no estigués tot sol amb un pacient?
Sí, segons sembla, i, bueno, i és així, està corroborat, aquest senyor va tenir diverses denúncies abans d'aquest procés o d'aquests fets, i l'hospital pensa resò d'aquestes denúncies, si bé hem de dir que això també està clar, que no està condemnat per aquestes, se va establir un protocol que determinava que aquest senyor no podia passar a consulta tot sol, per garantir el tema de la integritat o la inviolabilitat, o com li vulguin dir, de les pacients que entraven a la seva consulta.
Té diagnosticat alguna malaltia, trastorn mental, en aquest cas? O sigui, no sé si hi ha hagut un informe forense que hagi pogut determinar què és el que ha passat amb el condemnat.
Sí, la nostra clienta té un clar síndrome d'estrès posttraumàtic, els fets la varen traumatitzar d'una manera molt clara, molt evident, i ha estat en tractament durant 2 anys. S'ha esgotat el procés d'incapacitat temporal. Ara, de fet, fa molt poc se va dictar una resolució per part de la Seguretat Social de que s'havia d'incorporar en el seu lloc de feina, però, si bé això és així, se li ha de fer un estudi per part del Servei de Prevenció de Riscos per determinar les limitacions que pugui tenir i la reubicació o la recol·locació a un servei adequat a la seva problemàtica causada per aquests fets.
Quant de temps passa en què la víctima dona un avís d'alarma de que aquesta situació és insostenible fins que arriba la denúncia?
El mateix dia. És a dir, aquesta senyora va sofrir els fets i el mateix dia va a la Policia Nacional. De fet, ha de tenir en compte que, clar, ella tenia una relació de confiança amb aquesta persona i té un xoc total perquè pensa que perquè jo, i com és possible que jo me passi i així succeeix. És a dir, ella li passen aquests fets, surt de l'hospital, està totalment bloquejada, arriba a casa i en aquell moment pot ser prendre la determinació d'anar a la policia i se denuncia el mateix dia.
Hi ha constància de que hi ha hagut algun tipus d'abús a una altra persona, no sé si per part de l'Hospital de Son Espases o d'un altre centre o lloc en concret?
Bueno, que sàpiga, hi ha hagut diverses denúncies, de fet ha estat públic, ha sortit per premsa, però ja vos dic, no hi havia hagut cap condemna i, de fet, com se va dir per part de l'advocat del condemnat, es veu que una denúncia en principi no vol dir res i que, per tant, des del moment en què no hi ha hagut condemnes, doncs les denúncies s'arxiven, acaben o se diu que no hi ha prova suficient. De fet, també hi va haver un judici que coneguem abans d'aquest i aquest senyor va ser absolt perquè, no sé, perquè la víctima potser no va ser lo suficientment creïble o perquè hi va haver altres circumstàncies que desconeixem, si bé l'únic que sabíem o l'únic que sabem és que hi va haver una sentència absolutòria.
Parlant de 2 anys de presó, clar, jo m'imagino que a vegades quan se parla de 2 anys en concret, si no hi ha antecedents, me refereixo a denúncies fermes, podria arribar a no entrar a la presó?
Sí, en aquest cas seria possible. Ja sabem que els requisits per no complir pena de presó estan establerts en el Codi Penal, que és una pena de menys de 2 anys, pagar la responsabilitat civil i una suspensió de condemna durant un temps i que no torni a delinquir. El que passa és que, clar, la suspensió de condemna, a pesar de que els requisits se compleixen, és una potestat de jutjat de penal 8, que és que s'encarrega de ser executoris, i, bueno, veurem en aquest moment quin és el criteri que pugui tenir per suspendre o no l'entrada a presó d'aquesta persona. També hem de tenir en compte que hi ha tràmit de recurs. Sense cap tipus de dubte, aquest assumpte anirà a l'audiència i quan no, en el Tribunal Suprem. Això ho tenim clar. Que això és una primera etapa, és un primer esglaó i veurem què és el que passa.
Ja, per acabar, Pere Quecles, com se troba la seva defensada, com se troba la víctima?
Bueno, ella, la veritat és que té un cert alivi perquè per ella això, en certa manera, ha acabat. hem de tenir en compte que des del moment en què se celebra el judici i s'ha de tornar a reviure al cap de 2 anys tota aquesta situació, això forma part del tema de la revictimització, ella ha de contar tot el que va passar, hem de tenir en compte també que la víctima, això és així perquè és una realitat, sempre està qüestionada, i ella tenia molt clar quin era el seu relat, tenia molt clar el que havia succeït, i ara, en certa manera, està una mica aliviada, perquè tot el que pugui passar més endavant ja és un tema de papers, de recursos. Ella no ha de tornar a donar la seva versió i la seva explicació enlloc, i, en certa manera, això, el que em deies, me possibilita tirar endavant, continuar, perquè ha estat 2 anys amb això damunt, està tot, si la véssou, ha estat totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés des que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets, fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
Pere Quecles, advocat de la víctima, disculpeu l'errada anterior, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Marta, una ferrada, com sempre.
Igualment per tu. Vos demano una valoració final abans d'anar a publicitat sobre el que ens ha explicat Pere Quecles, no? Com pot afectar una persona, no? Perquè estava explicant que vivia un autèntic malson, no? De baixa...
Y además, ahora cuando hablaba un poco del proceso de la víctima, de su defendida, ¿no? Yo me imagino lo que esta mujer estaría reviviendo con todo el proceso y pensando que este individuo había sido absuelto previamente, por otro caso, ¿no? Imagínate revivir todo eso y pensar, bueno, ¿y si ahora lo vuelven a absolver? No sé, la verdad es que es una cosa que llama la atención, y a mí, pues yo que lo siento mucho, pero me siguen pareciendo escasas las penas.
Sí, a mí también.
Por este tipo de abusos, ¿no?
A mí también me parece. Bueno, primero de todo, mucho ánimo a la víctima y también agradecer que haya decidido pasar todo este proceso tan duro, porque es como decía el abogado, la revictimización, porque hay que volver a recordarlo todo. Y como apuntaba José Manuel, claro, teniendo en cuenta que ya previamente había sido absuelto, tú te piensas si denunciarlo o no. Y lo hablábamos a micrófono cerrado, que en pleno siglo XXI siga pasando esto. Y es que desgraciadamente no es la única. Es que hay muchas mujeres que callan por miedo y porque es muy difícil que finalmente se pueda conseguir una victoria, que yo insisto, a mí, que la indemnicen con 25.000 euros por todo el calvario que ha pasado.
Es anecdótico.
Sí. A més, que ha dit que aquesta lota ja no és la mateixa. I no crec que ho sigui mai. Perquè ja no només és el moment que passa això, sinó és tot el que ve després. Moltes lotes, per exemple, no denuncien per por, per la sensació de que molta gent no els cregui, de lo que han de viure després, de moltes vegades haver de reafirmar-se i haver de recordar el que va passar. I és vera que jo quan escolto aquestes coses em poso un mal cost terrible, i sobretot espero que casos com aquests puguin ajudar, i sobretot si hi ha persones que han sofert una situació per escuda o així, que per favor denunciïn, i sobretot
que aquest
sistema les protegeixi i les doni suport durant tot el procés, perquè crec que sense això hi haurà moltes atletes que no podran denunciar.
Darrera pausa per publicitat, tornem tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las 4 islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Darrers minuts per parlar, en aquest cas del cas Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Curiositats i vincle balear en concret, perquè ha fitxat l'advocat mallorquí Jaime Campaner. És irà qui defensi la dona de Pedro Sánchez a la causa que se l'acusa de tràfic d'influències i malversació. Entre altres judicis, recordam la trajectòria de Jaume Campaner, perquè ha participat, per exemple, el cas Nos, també el cas de l'expresident Jordi Pujol. Molts de vosaltres coneixeu la trajectòria de Jaume Campaner, així que vos deman si vos ha sorprès, no? Que sigui ell, Alicia, qui defensi Begoña Gómez, aquest canvi, no?
Bueno, claro, yo ayer no lo esperaba, la verdad, el cambio, pero conociendo la trayectoria de Campaner, pues no, es lógico. Lo que, claro, aquí una vez más ves cómo, bueno, pues si tan inocente es la mujer del presidente, que yo no lo sé, parece ser que ahora el cambio de abogado incluso podría motivar que Peinado se tenga que jubilar antes. Lo están apuntando ya algunos medios. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo termina esto.
José Manuel.
Bueno, es un campanazo. Campaner.
Buen titular.
No, yo primero reconocer que no soy objetivo, pues soy amigo de Jaime de hace tiempo, compartimos bicicleta.
¿Has podido hablar después de conocer la noticia o encara no?
No, hoy le iba a escribir, porque ayer debió ser una locura, porque además, bueno, tengo que escribirle una cosa personal. Yo quería contar al hilo de esto que yo le acompañé a Jaime en un juicio de la Audiencia Nacional, porque yo tenía interés en visitar la Audiencia Nacional por otro tema, y realmente, al margen de que ahora ya ha saltado al estrellato absoluto, hay que decir que Jaime Campaner, que tiene 43 años nada más, o sea, es un
muy
chaval,
muy, sí.
Ya gozaba de un prestigio en el ámbito de la abogacía y en la judicatura alucinante. Yo en aquella vista oral, en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, no diré el nombre de la magistrada que presidía la sala, pero sí que contaré una anécdota. Era la última jornada del juicio en el que él defendía, bueno, él defendía, no, él ejercía la acusación particular de Luis del Rivero, del que fue presidente de SACIR, en un caso en el que estaba acusado el comisario Villarejo y varios directivos del BBV porque se le había hecho un espionaje ilegal, ¿no?, a Luis del Rivero. Y la magistrada, tengo que decir que en la primera intervención, la del fiscal, le arreó 3 o 4 sopapos verbales al fiscal por una serie de cosas que había dicho, que se estaba repitiendo. Y bueno, es una magistrada muy dura, muy conocida de la Audiencia Nacional. Bueno, pues tengo que decir que cuando empezó la intervención de Jaime Campaner, bueno, se hizo un silencio y letrado Campaner empezó diciendo, bueno, intentaré ser breve. Y dice, no hace falta que usted tome todo el tiempo que necesite, que vamos a estar encantados de escucharle. Esto fue una cosa que sorprendió incluso también a las defensas, ¿no?, que estaban allí. Pero quiero decir que es una persona con una solvencia técnica y jurídica espectacular. Y yo, que pensaba que el caso de Begoña Gómez, más allá de la gravedad, bueno, tiene claros visos, por eso va a ir al final a la Audiencia de Madrid a ser juzgado por un jurado popular, pues con un abogado así, pues a lo mejor hasta se salva.
Guillem?
Bé, clar, el primer va ser sorpresa, però bueno, és veritat que en Campaner ja no sorprèn, perquè sempre veus que hi ha molta gent famosa que quan necessita una defensa complicada sempre el criden a ell. Però és veritat que és probablement el cas més mediàtic dels darrers anys, i sobretot el que suposa a partir d'ara. És a dir, ara comença la feina de veres, perquè jo crec que Begoña Gómez s'ha adonat que la defensa que estava fent no li anava bé, i sobretot que no estava sent efectiva, i jo crec que hi pot haver un canvi, sobretot per la perspectiva que pot tenir Campaner respecte a altres casos que hi ha tingut, d'experiències anteriors, però sobretot allò el que em sorprèn és que serà l'advocat de probablement una de les causes més mediàtiques, tant si surt absolta com si surt condemnada. Però en el cas que surti absolta gràcies a ell, pues, probablement serà
un dels
casos
més recordats. I no descarteu aquesta possibilitat.
No, no, por supuesto que no. És que, com deia José Manuel, su experiencia y sus éxitos judiciales están más que constatados, entonces...
No solo eso, porque se ha puesto mucho el foco en el tema de que ha asistido a otros juicios con jurado popular, que es verdad, y aquí ha habido uno muy concreto de aquel señor que disparó sobre un ladrón, etcétera. Pero no solo eso, él es un grandísimo experto en los temas de nulidad procesal, de validez de les proves. No?
Ara vos demanem precisament per la seva trajectòria, més perquè coneix con aquell vincle, no?, que teniu, sobretot tu, José Manuel, però sí, me permeteu, a la part de tele del nostre programa, tot una connectant perquè comença el tercer partit de la pretemporada del Mallorca, que podeu seguir en directe just ara mateix a IB3 Televisió. Nosaltres seguim a la ràdio amb més temes i més propostes. Fins les 12. És que la pregunta que fem és si la intervenció de Campaner podria canviar el curs, no?, de tot el que està passant, si la seva intervenció podia ser determinant. Just fa setmanes dèiem, quan hi ha un jurat popular, les probabilitats de sortir culpables són altíssimes, perquè els percentatges són, crec que, del 98 o del 99%, no? Quin paper juga Jaume Campaner aquí? Ver, com podria canviar el curs?
És un magnífic abogado, però no és un hechicero, o sea, no hace magia. Yo creo que la instrucción del juez Peinado, aunque ha tenido algunas decisiones un tanto rocambolescas, la mayor parte de sus decisiones han estado avaladas luego por la audiencia, ¿no?, cuando se han presentado recursos. Entonces, yo creo que hay cosas complicadas para la defensa de Begoña Gómez. Ahora, si hay alguien que es capaz de intentar revertir esa situación vía su elocuencia frente a un jurado, que la tiene, desde luego, mucha más que la del anterior abogado, Antonio Camacho, y además su pericia a la hora de poder cuestionar la legalidad de algunas pruebas o de la totalidad del procedimiento, pues, hombre, yo creo que hoy Begoña Gómez está en mejores manos, dada su situación, de las que estaba hasta hace dos días.
Ens queden 3 minuts i mig, si vos sembla. Vull valorar amb vosaltres que avui també és un dia per recordar, cada any en parlam. És dia 30 de juliol, tal dia com avui, però de l'any 2009, els guàrdies civils Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada moriren a Palma Nova. Va ser, recordem, el darrer atemptat d'ETA amb víctimes mortals a l'estat espanyol. Avui fa 17 anys i just a les 9 ha començat un acte a Calvià, un acte d'homenatge amb les principals autoritats polítiques, també els familiars de les víctimes. S'inaugura una escultura de l'artista José Carlos Terroba Bello. És un tricorni de ferro damunt un marbre blanc que més s'il·lumina, ubicat al carrer de Diego Salvà, que recordem és el carrer on es va produir l'atemptat. Ja fa 17 anys, Guillem és periodista jove, o sigui que no estava exercint en aquest moment, però els meus companys sí que recorden perfectament aquest dia.
Perfectament. Jo me acuerdo que era mi último día de vacaciones, estaba en Extremadura y la impotencia que sientes de no poder estar aquí con tus compañeros, llegué al día siguiente y me acuerdo que lo primero que me mandaron fue al Molinar, que luego hubo varios atentados
en restaurantes
y también en avenidas. Yo creo que nos golpeó a todos. Fue algo que nos golpeó a todos.
Yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba reunido con un cliente. Me acuerdo exactamente el momento en el que me lo comunican. Y recuerdo perfectísimamente, además, el momento en el que vi dónde había sido la explosión. Yo por ahí he pasado, en esa época concretamente, que yo iba mucho a entrenar a la pista de atletismo de Magaluf, que está a escasos 300 metros de esa calle, y la cantidad de veces que yo había pasado por allí. Y bueno, yo que he vivido en el País Vasco, lamentablemente, los peores años del terrorismo de ETA, pues fue un a mí me agitó por dentro, ¿no? De pensar que, bueno, vienes a una isla como Mallorca y te puedes encontrar una especie de déjà vu, ¿no? De una realidad ya vivida y pasada, un drama.
Bé, clar, jo tinc un petit record, era petit, perquè crec que tenia 11 anys.
Sí, home, sí, molt petit.
Sí, exactament. Sí, exactament.
Exacte, però sí que tinc un record d'entendre que estava passant una cosa que no havia passat mai, i sobretot, perquè, clar, jo he viscut tota la meva vida a Calvià. I, clar, ja la proximitat ja fa que canviïn coses. I sí que tinc aquest record, no record concret, però sí record de la sensació generalitzada de que acaba de passar i un poc de xoc del poble. És veritat que no tinc aquest record concret, però bueno, sobretot dies com avui que se faci aquest record crec que és important. Crec que és important, sobretot, que ho sàpiga la gent que no va poder viure com jo, per exemple, tot el que va suposar això i totes les repercussions i tota la història. I, pues, crec que dies com aquests són importants.
De no oblidar, veritat? La importància de no oblidar.
També en memòria històrica.
Exactament. Són les 10, o sigui que fem una pausa per publicitat també, escoltam els informatius, els nostres companys dels serveis informatius, i tot d'una encetem aquesta segona hora de programa aquí al dia.